en punt, actualitzem la informació. A aquesta hora seguint molt pendents dels bloquejos de les presons de Quatre Camins, al Vallès Oriental i de Batràs, a Barcelona. Ara mateix el punt més calent és la presó de Quatre Camins. Allà desenes de treballadors continuen impedint l'accés al centre per demanar millors condicions laborals. Avisen que no marxaran fins que el Departament de Justícia mogui fitxa. Anem cap allà, Jordi Claret.
Continuen els accessos tallats aquí al centre penitenciari de Quatre Camins. Alguns dels manifestants ara s'han posat a dinar i han donat una trepa. Ara bé, si res no canvia, no hi haurà moviments, almenys fins al vespre, quan es preveu que es facin els canvis de torn. Tot plegat en un matí intens, aquí davant de la presó, on hem escoltat crits de dimissió adreçats al director del centre penitenciari, Domingo Estopa.
I tot plegat en un matí farcit d'actes de precampanya per les eleccions del 12 de maig, mentre el PSC ha proclamat Salvador Illa com a candidat i Esquerra ataca Comuns i Junts pel fracàs dels pressupostos, avui hem sabut que hi ha hagut una nova reunió entre Junts i el PSOE amb mediació internacional. És la quarta que se'n fa, però Laura Borràs confirma que se n'ha fet una cada mes. És el que van pactar els dos partits en l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, la presidenta de Junts, però no n'han donat cap detall més.
Nosaltres, sobre les reunions de negociació que s'han produït, com vam dir, de manera no discreta sinó secreta, no fem més comentaris que els que ja hem fet en un comunicat. Nosaltres les reunions les duem a terme, les fem puntualment, les fem mensualment i les fem per abordar els temes que ja vam explicar en el seu moment.
Mentrestant, des del PP retreuen el PSOE que es reuneixi amb els independentistes a Suïssa, que no s'ha fet on s'ha fet aquesta quarta reunió, i en paral·lel hagin renunciat als pressupostos estatals. També demanen a Pedro Sánchez que aclareixi si Puigdemont podrà tornar a trepitjar Catalunya després de les eleccions del 12 de maig. I Xavi Hernández diu, després de l'emparellament de Champions contra el PSG, que és l'hora de somiar, mentre que Luis Enrique avisa que el Barça és un equip d'alt nivell.
Els dos tècnics han valorat l'eliminatòria de quarts de final que ens enfrontarà a mitjans d'abril. Xavi Hernández ha parlat amb la prèvia de la Atlético Barça, de demà a les 9 del vespre, un partit pel qual recupera Ferran Torres i Marcos Alonso. Avui juguen els dos primers de la Lliga, a un quart de 5 Osasuna Real Madrid i a dos quarts de 7 Getafe Girona. Tots els partits en directe a RAC1. El dia que juga un Alcaraz Sinner a les semifinals d'Indian Wells, un Manresa Gran Canària a l'ACB i es disputa el primer monument ciclista de la temporada, la Milà-San Remo.
I acabem amb el temps perquè, Xavi, segura, les temperatures seran massa càlides per l'època.
Sí, ambient de plena primavera, just quan ens trobem en l'últim cap de setmana de l'hivern. Avui moltes màximes es mouran entre els 17 i 23 graus, però es tornaran a assolir o superar els 25 graus a punts de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Valors massa alts per l'època de l'any en la que ens trobem i demà diumenge encara pujaran més els termòmetres. Tot plegat amb calma, sol i núvols prims en general i nuvolades de tarda poc importants avui en zones de muntanya que tot estirà, deixaran gotellades o algun ruixat feble i aïllat al Ripollès i zones properes. A més, no es descarten alguns núvols baixos o boires molt locals en trams de la costa. Petits matisos en una jornada molt plàcida i per aprofitar.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
A partir de les 4 al Superesports i a les 11 al Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Viatge Bé. Bona tarda.
RAC1 t'ofereix Viatge Bé, amb Esther Muñoz des del Saló Beat Travel de Fira Barcelona.
Teniu la maleta a punt per les vacances de Setmana Santa, ja sabeu on anireu a l'estiu. Avui us ajudarem a decidir-vos perquè som a l'agència de viatges més gran que hi ha a Catalunya aquest cap de setmana. Bona tarda a tothom des del B-Travel. Us saludem des del Palau 8 de Fira de Barcelona, on ahir es va inaugurar la 31a edició del Saló del Turisme Català. Sota el lema On comença el teu viatge, tant avui com demà en aquest esdeveniment firal, el més gran de l'estat espanyol destinat al públic viatger, trobareu tota l'oferta viatgera del moment. De fet, aquí és on s'obre la temporada turística del 2024 i si veniu, doncs podreu triar entre centenars d'expositors de destinacions nacionals i internacionals per escapar apropar-vos-hi els propers mesos. També contractar les vostres vacances. Això és molt interessant de Setmana Santa, estiu o cops de setmana. Des d'ara fins les 4 passaran per l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, on ens trobem alguns dels més destacats professionals del sector. Amb ells repassarem algunes de les propostes viatgeres més novedoses que ens ofereixen empreses de serveis turístics, hotels, operadors de creuers, companyies de transport o agències de viatges, entre d'altres, per aquest 2024. Si us agrada viatjar, si busqueu un viatge, agafeu la maleta, perquè ara mateix l'omplirem d'experiències viatgeres. Comencem! A les portes de la Setmana Santa, aquest divendres ha arrencat al recinte firal de Montjuïc la novena edició del Bee Travel. De fet, és la 31ena, si contem que aquesta cita anual va començar amb l'històric Saló Internacional del Turisme de Catalunya. Un saló líder especialitzat en turisme d'experiències que dona enguany el tret de sortida a la campanya turística del 2024 amb un increment d'expositors i amb ofertes i descomptes pels visitants. El senyor Martí Serrate és el president de Bee Travel i és el nostre primer convidat. Senyor Serrate, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Content amb l'assistència de públic?
Sí, de moment hi ha una cua important per ser el primer dia i bueno, esperem arribar als números del 2019, o sigui que l'any passat vam tindre 25.480 visitants, que va ser un èxit.
Moltíssims.
I aquest any superar el 2019, que van ser 30.000 visitants, per tant jo crec que hi ha un clímax molt favorable, molt positiu, i la gent, bueno, pues, el tema de l'oci i les vacances amb experiències, pues, bueno, li dona prioritat.
La perspectiva és bona, eh? Jo, quan hem arribat avui aquí, sí, la veritat és que m'he quedat bocabadada amb la cua que hi havia a l'entrada. I és que els catalans, senyor Serrate, som els més viatgers, tant a nivell nacional com internacional, a nivell espanyol, i això s'ha de notar.
Sí, bueno, nosaltres representem tant en turisme emissor com receptor el 24% de l'estat espanyol, que això, bueno, no és pura casualitat.
Una quarta part, gairebé.
Una quarta part, no? Al final és perquè les coses es fan ben fetes, hi ha una promoció i el consumidor català és molt viatger en aquest sentit, i per això aquest saló, doncs, bueno, és importantíssim per l'economia i per la fira i perquè la gent, on comença les teves vacances, no? El nostre eslògan és obrir-ho,
sí,
tot.
Sí,
no?
aquí. Aquesta, de fet, és la 31ena edició, sí, del Bee Travel aquí al recinte de Montjuïc. Mm. Es tanquen moltes operacions aquest cap de setmana aquí al saló? O els visitants venen més aviat a informar-se sobre destinacions, sobre experiències? Què és el que succeeix?
Bueno, és l'únic saló que la gent pot comprar dintre del propi saló, no hi ha cap saló turístic que això succeeixi. Hi ha molta gent que ja té planificada les seves vacances, ve una mica a rematar, i ja amb les ofertes que hi ha i la informació que hi ha, i amb la compra anticipada, hi ha més de 40 agències especialitzades, com RAC, Corte Inglés, etc. Bueno, doncs jo crec que al final hi ha molta gent que reserva aquí i molta gent que ja prepara, té idees, i al final se l'assessora i ja, per rematar una mica i després, bueno, pues, planificar.
Està tot concentrat i això va molt bé, no?
Sí, molt bé, perquè amb un espai, al passar que estem al pavelló 8, que és molt gran, que té 7.000 i pico metres quadrats, pues, bueno, pues, la gent ja ve amb idees molt fixes, i a més la gent que ve aquí no ve de passejar, sinó que ve perquè vol fer vacances i informar-se del tema dels viatges.
Ho tenen, no? Clar. Senyor Serrate, quin és exactament l'increment que han experimentat enguany pel que fa a la presència d'expositors que dèiem que ha sumat, que en, sí, tenen més?
Sí, sí, hem crescut un 21% respecte a l'any passat, amb 130 expositors directes i més de 650 indirectes que estan dintre dels estands en aquest sentit. Per tant, estem molt contents d'aquest salt qualitatiu que, a més, demostra que, vull dir, que tot s'ha reactivat i tot s'ha recuperat dintre del que va ser el 2023, i que sempre havíem comparat amb el 2019 i això s'ha acabat, no? O sigui, ja ara, el 2024, tenim que comparar amb l'any anterior, que és el 2023.
No hi ha cap país convidat, però sí que tenen algunes novetats pel, sí, que fa a la participació internacional. Amb, sí, quins nous països compten?
Bueno, amb República Dominicana, amb Tanzània, tenim Brasil, tenim Croàcia, tenim Portugal, tenim coses de França, bueno, tenim molts països, no? I després hi ha una novetat importantíssima que hem recuperat,
quina?
Que hem fet una bona feina, que amb la pandèmia s'havien tirat enrere, que són el mercat de creuers, que hem recuperat a 8 operadores de creuers, importantíssim, perquè Barcelona és el primer port d'Europa i, per tant, el tema de creuers es ven el 95% a través de les agències de viatges. Inclusiu estan sortint creuers de Barcelona que fan la volta al món, que duren 4 mesos, i hi ha clients que estan fent aquest aquest procés. Per tant, en temporada baixa. Estem molt, molt, molt contents de que hagin, els hem integrat, no?, a través de la col·laboració amb l'agència dels creueristes, que és CLIA, i bueno, doncs 8 operadores de creuers és importantíssim.
Sí, sí, és que hi ha Celebrity Crisis, sí, no, que hi ha MSC Creuers... això vol dir que tenen demanda?
Sí, sí, hi ha molta demanda, i la gent, el producte creuers, a més amb la compra anticipada, bueno, inclusiu s'està... El 2023 ho hem vist, perquè la temporada d'abril a octubre, i en temporada de novembre a desembre també ha hagut negoci dels creuers. Per tant, la gent és un producte que surt molt i està... I, bueno, i Barcelona és líder, no?, amb aquest tema.
I a més, s'hi ha de sumar que ara mateix el turisme està desestacionalitzat, que és una miqueta també l'objectiu del sector.
Bueno, aquest és un dels objectius que estem parlant sempre, i a més, vull dir, tenim de tot, no? Cultura, enogastronomia, temes d'esportius, nàutics, concerts, etc. I d'alguna manera tenim que desestacionalitzar, que el turisme sigui de 12 mesos, que això fa una estabilitat a l'economia, i a més a nivell d'ampliabilitat i a nivell d'ingressos, no?, que és important. No?
Passejant pel Bitravel hem observat que estan pràcticament totes les comunitats espanyoles, sí, són presents.
Estan pràcticament totes. Aquest any, bueno, hi ha novetat Vizcaya, però d'alguna manera...
En parlarem d'aquí una estona.
Sí, però d'alguna manera estan totes les comunitats, que, bueno, això és un valor importantíssim, i a més també estan posant valors afegits de la seva gastronomia, etc. Per tant, això també valoren una mica el turisme emissor català. No?
Suscita el mateix interès a la destinació espanyola que a la internacional? Hi ha més interès per una que per l'altra?
Sí, a més, a mi m'agrada afegir que el principal motor de la reactivació amb la pandèmia va ser el turisme domèstic, el turisme nacional. No? Us digo, els catalans viatgen dintre de Catalunya, o sigui que fan molts viatges dintre de Catalunya, ara tenim esquí, no? Vull dir, i després també visiten Espanya. La gent amb la pandèmia es va donar compte que potser coneixia una destinació de llarg recorregut i no coneixia destinacions de nacionals, no?
Senyor Serraté, anem amb un apartat important, que és la gastronomia. Ara mateix és una altra de les motivacions destacades pels viatgers, que a més està agafant cada cop més força. Els productes de proximitat també tindran un protagonisme, estan tenint un protagonisme especial aquí a Bitravel, no?
Sí.
De quina manera?
Bueno, ha col·laborat amb nosaltres l'Associació Gastronòmica Turística, i d'alguna manera, bueno, tenim productes de quilòmetre zero, que a vegades la gent desconeix, no? Com el pota blava, el carxofa del Prat, etc. I d'alguna manera també hi haurà tast de vins, degustació de cerveses, i bueno, jo crec que és un valor afegit, i a més són imbatibles, que ens faltava màrqueting, que la gastronomia i l'enoturisme és un valor afegit del sector turístic, que cada vegada més la gent vol incloure aquestes experiències de visita a bodegues, de gastronomia, etc.
Agafarà més força, eh?
Sí.
Sí, perquè estic veient que tenen un total de 14 stands per fer degustacions, sí, amb 28 platillos. Aquí veig el programa també que oferiran tastes de cerveses, de vins de la DEO Catalunya, sí, tallers, sí, de maridatge, tiratge de cervesa, show cookings, demostracions, presentacions, vaja, sí, que hi ha, sí, una oferta molt gran.
Inclusiu, no solament de quilòmetre zero, sinó també coses de Mèxic, d'Argentina, vull dir que serà una gastronomia total i que la gent podrà disfrutar, i a més estar dintre del saló, que l'espai aquest del Videlicious és importantíssim.
És un dels espais que hi ha a la fira, és una de les àrees del saló, però en tenen 5 més.
Sí, sí.
Com està distribuït exactament?
Bueno, tenim el Bicinema, no?, que hi tira el Jordi Llompart, després el Bindustrial, no?, també, i bueno, després tenim jornades professionals, perquè jo com a president vaig involucrar el sector professional. Tenim aquest migdia un Acabe Travel Market, que ja limitem a 10 proveïdors, no?, que són oficines de turisme, destinacions, operadors, i que fem amb un dinar, una presentació, i bueno, ha hagut overbooking, no?, amb 75 professionals, que hem limitat a 75. Després tenim també un tema d'una taula rodona del tema de la trobada de turisme universal i accessibilitat de l'Associació Catalana de Professionals del Turisme, que crec que és un tema que tothom té tindre dret a l'accessibilitat, i el turisme és molt important per aquest tema, no? No oblidar-nos-ho, sí, posar-nos al dia. I després també el Joc Travel Market, d'alguna manera, el tema professional, no?, amb Barcelona Activa. Per tant, fem unes accions també professionals perquè s'involucrin també els professionals i que no sigui solament els consumidors, que és una mescla importantíssima que hem aconseguit.
Encetava aquest espai dedicat al cinema de viatges, al sí. Cine Travel Forum, que el torna a dirigir un any més el periodista i director de cinema Jordi Llompart, president de la Societat Nova Geogràfica, no? Ahir ja es va projectar una pel·lícula, però tant avui com demà, el cinema que també inspira viatges, com els llibres, igual.
Sí, s'han fet sessions a Barcelona del tema del cinema vinculat amb el turisme, no? Cada vegada més hi ha més valors que afegits, no?, que fan que el turisme vagi creixent amb experiències i que la gent ho està valorant perquè vol viatges més personalitzats, vol viatges més a la mida, està més informat, és més omnicanal, i per tant nosaltres no solament el Salón dura el cap de setmana aquest de divendres a diumenge, del 15 al 17 de març, sinó que estem tot l'any amb les redes socials, amb la web, i tot això ho valora molt els expositors. No?
Tenen el Be Happy, destinat a viatges en família, creuers, wellness, el Be Culture, que són els viatges de centrats doncs, això, en la cultura, art, història, també el Be Special, pel que fa a compres, a nou luxe, i també l'aventura, el turisme esportiu i aventura. I
cada vegada més el turisme esportiu és importantíssim, i sobretot a Catalunya i al resto de comunitats autònomes doncs, bueno, hi ha un turisme importantíssim que la gent ho valora, i també és un turisme també familiar, que també és importantíssim també aquest tipus de target de clients. No?
Uh-huh. En citava també el Be Industrial, que és aquesta zona que el que fa doncs, és destacar l'oferta pel que fa a patrimoni industrial, que també està creixent.
Sí, sí, vull dir, el patrimoni industrial i també el tema rural, no?, que farem les candidats de 10 poblacions de menys de 10.000 habitants, i farem, com cada any estem fent, el Premi de Turisme Rural 2024.
La capital rural. 2024. Després, és molt important en aquest saló la digitalització i la sostenibilitat. Mm-hmm. Com ho notarà això el visitant?
Bueno, al principi de la digitalització, aquest sector fa temps, des amb la crisi que va haver econòmica 2008-2013, i sense tecnologia aquest sector no existiria, no? Però ara, vull dir, no són dos paraules que se'ns omplin la boca, sinó que al final la digitalització fa que estem en contacte més amb el client, a pre, post, durant el viatge, i això és importantíssim, perquè se sent més protegit, més assessorat en aquest sentit, a més garantim les agències de viatges el compliment del 100% segons la llei europea, que es compleixin els serveis sense passar-li la pilota a ningú, a cap proveïdor, no? Per tant, estem més en contacte, ja he dit abans que és més omnicanal, i per tant ell està més informat, i per tant tenim que tindre la digitalització en temps real. La sostenibilitat, cada vegada més el consumidor busca destinacions i proveïdors que siguin més sostenibles en aquest sentit, i això estem treballant conjuntament amb tots els proveïdors, companyies aèries, companyies etcètera, etcètera, i a partir d'aquí, bueno, també hi ha un altre tema, que és el tema de la qualitat, és a dir, estem buscant entre tots la col·laboració públic-privada, també és importantíssima, m'agradaria parlar amb el sentit de la qualitat sobre la quantitat. És a dir, la despesa mitjana diària del turista té que ser més alta, que ja ho està sent, i d'alguna manera doncs, tot això estem conjuntament treballant amb tots els organismes públics, amb la promoció i buscant aquest turista.
Doncs senyor Martí Serrate, president del Saló Be Travel, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat en aquest programa especial que estem fent des del Saló. Gràcies per acollir-nos avui al Pavelló 8 de Fira de Barcelona. Desitgem que aquest Saló sigui tot un èxit, que vinguin molts oients de RAC1, del Viatge B. Estaran avui fins les 8 de la tarda, demà diumenge, de 10 fins a les 6, i si algú doncs, vol més informació, tenen aquest portal be-travel.com, i a més aquest passaport, que si els oients l'omplen, aconsegueixen que quedi segellat, també tenen opció a molts premis.
Sí, molts premis, i això està sent un èxit, va ser una idea molt bona i la gent ho està utilitzant molt.
Moltíssimes gràcies, senyor Serrate.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
bé. Adéu.
És on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març, i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
RAC1 t'està oferint...
Viatge bé, amb Esther Muñoz des del Saló Be Travel de Fira Barcelona. RAC 1, tots som 1. RAC 1 t'està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz des del Saló Be Travel de Fira Barcelona.
Falta una setmana perquè comenci les vacances escolars de Pasqua i Catalunya serà novament una de les opcions per molts. De fet, això és el que hem copsat avui a Be Travel amb la presència dels patronats provincials de turisme de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, també de l'Espai de Turisme de Barcelona i a l'estand de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, on ens trobem i on ens hi acompanya ja el seu director, el senyor Narcís Ferrer. Narcís, bona tarda, ben trobat.
Bona tarda una altra vegada, Esther.
Com ho veus, això? Com veus l'assistència de públic?
Bé, l'assistència públic segur que és molt correcta, sempre tenen unes dades molt importants al Be Travel, perquè és una fira, tècnicament es diu B2C, no?, que vol dir el consumidor final, i per tant és una excel·lent oportunitat perquè la gent pugui tastar, remenar, mirar i planificar a 15 dies vista o una setmana vista, però per tota la temporada.
És el lloc perfecte. A més, Catalunya continua sent, no?, una destinació preferent pels viatgers ara mateix.
Catalunya és líder en molts mercats. Aquí, el Be Travel, on som nosaltres, sobretot el que s'explica és propostes pels catalans a Catalunya, però el mercat espanyol està responent molt bé, i a nivell de mercats internacionals estem parlant de que som, evidentment, la primera destinació mediterrània de la península, i en mercats europeus som preferent per tot arreu.
Per tant, les dades són bones.
Dades són bones. Nosaltres, com veuràs, evitaré parlar de dades perquè últimament ja estem fent servir l'ús de dades qualitatives, no tant de quantitat de milions de turistes. Intentem explicar, per exemple, que el turisme interior està més desconcentrat i que portem 2 anys que estem canviant aquella inèrcia. Has de pensar, o heu de pensar, que el 72% del turisme que ve a Catalunya ve a la zona litoral. Uh-huh. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, estem fent un esforç important per desconcentrar aquest turisme, no? O, per exemple, estem fent esforços importants perquè l'augment de la despesa i l'estada dels visitants sigui millor, bàsicament per un tema de sostenibilitat i d'impacte de petja carbònia.
Uh-huh. Una de les opcions que tenim ara per fer aquests dies és el Gran Tour de Catalunya. Recordo que l'any passat en parlàvem aquí a Be Travel, no? Aquesta és una ruta per conèixer, descobrir, viure, tastar i gaudir del nostre territori. Són 2.000 quilòmetres concebuts, doncs, d'una banda, amb una ruta de 13 dies o amb diversos trams, no? Com funciona exactament aquesta proposta?
No, el Gran Tour de Catalunya és una marca creada abans de la pandèmia, i com qualsevol administració, les marques necessiten temps perquè siguin reconegudes, sobretot si vols que sigui de projecció internacional. El Gran Tour és fent servir també conceptes tècnics, és allò que en diuen el turisme touring, el turisme de recórrer el país a la teva manera, autoplanificat, amb vehicle, amb autocaravana, amb tren, amb transport sostenible, però que tinguis etapes marcades i que en aquest recorregut tinguis molt de contingut. Tu has dit 13 dies, però la gent també pot fer una etapa un dia, tornar al cap de 15 dies i fer-ne una altra.
Es pot fer per separat,
separat, vull dir, no tens l'obligació d'estar 13 dies perquè no tothom té el plaer o la sort d'estar 13 dies puguem fer vacances, no? I el que estem fent és posar contingut en un recorregut senyalitzat sempre digitalment, que puguis descobrir Catalunya, i no només els grans hypes, no només els hypes que la meva filla adolescent diu, no només els grans tòpics més coneguts, sinó que fem descobrir coses diferents, i a més hi anem posant capes. Jo recordo que l'any passat es tret d'explicar que fins i tot pots gaudir del Gran Tour amb llistes de Spotify ad hoc per cada, per cada tram que facis. Doncs enguany estem posant la capa enogastronòmica, i tu fas el Gran Tour a la pàgina web o a través d'aplicació mòbil i pots escoltar i reconèixer, i avui, si em deixes, et faré recomanacions enogastronòmiques que pots fer durant el Gran Tour.
I tant, ara en farem propostes, pels propers dies, per la Setmana Santa. Parlaves de la gastronomia, és un producte molt sol·licitat en aquests moments a casa nostra. El mateix passa, com deies, amb l'enologia. Ha crescut l'oferta al mateix temps que la demanda en aquests àmbits?
Nosaltres, i que el govern actual, vam presentar el març del 22 el Pla d'Enogastronomia de Catalunya, perquè enteníem que era un dels pals de paller de la nostra legislatura. Per què ho vam fer? Primer de tot perquè la cultura, la gastronomia és cultura, la cultura fa que les destinacions siguin diferenciadores. Hi ha una tendència mundial a homogenitzar les destinacions turístiques. És allò que sempre poso el mateix exemple. Tots els eixos comercials són iguals a totes les grans ciutats del món. Per tant, què ens fa diferent? La cultura. I una part molt, molt important de la nostra cultura és l'enogastronomia, la cultura del vi, la cultura del menjar, que aquí pots vestir-ho de moltes coses. Per tant, això és un fet diferencial de la nostra estratègia. L'altre és que la gent que té com a motivació tractora, concepte tècnic que vol dir que tu viatges per una motivació principal, la gent que viatja només o principalment per l'enogastronomia té un nivell de despesa molt superior a la mitjana dels turistes. I per tant també ens genera un valor afegit al territori. I a més, i per últim, per no allargar-me, és que l'enogastronomia i la cultura enogastronòmica a casa nostra està escampada per tots els racons del territori, per tant pots fer territori i fomentar el turisme a tot arreu de Catalunya.
En relació a aquest tema, aquesta qüestió, hem de recordar que Catalunya serà regió mundial de la gastronomia l'any vinent, el 2025. Com es traduirà això, aquesta celebració a nivell turístic, no? Tindrem més propostes viatgeres centrades, per exemple, en l'alimentació?
Sí, aquí és, o sigui, la regió mundial de la gastronomia és una candidatura que vam presentar nosaltres i que al final és una part del recorregut d'aquest pal de paller que t'explicava abans. És un reconeixement que ens permet, una excusa que ens permet explicar-nos a casa i a fora les nostres bondats. La primera és que volem valoritzar el sector primari, i això és molt important. La diferenciació d'una destinació turística, però també d'una economia, és que nosaltres, els catalans, siguem els primers de consumir el producte primari directament. I això crec que és un tema molt vigent també amb totes les polèmiques del sector primari. I l'altre, i que ens toca més a nosaltres de l'Agència Catalana de Turisme, perquè això és un projecte que està liderat des del DAC i des de l'Agència Catalana de Turisme, és projectar internacionalment la nostra gastronomia, els nostres restauradors. Com ho farem? No només ajudarem i explicarem els estrellats, els Michelin, sinó que Catalunya, a diferència d'altres destinacions, tenim un nivell mig i de gastronomia senzilla elevadíssim. Per tant, volem que tot el sector restaurador, des del restaurant de poble que fa cuina catalana fins al que fa gran cuina, se senti orgullós de ser regió mundial de gastronomia i que faci un esforç especial durant el 25 per explicar els plats de cuina tradicional catalana.
Que tingui el seu espai. Va, canviem de sector. Parlem del turisme nàutic, perquè també serà protagonista aquest 2024 amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela, no? Quina oferta turística tindrà Catalunya, coincidint amb aquesta gran, amb aquest gran esdeveniment, no? Pel que fa a destinació nàutica, en concret.
Mira, funciona igual. O sigui, tu tens una excusa com la Copa Amèrica, i el que fas és analitzar com tens el país. Nosaltres vam detectar que Catalunya té un turisme que gaudeix del mar, però sempre des de terra, majoritàriament des de terra. I som una potència mundial en gaudir del mar des del mar, mirant a terra des del mar. I tenim un munt d'empreses, un munt de col·lectius, un munt de teixit empresarial que fa activitats turístiques nàutiques. Per tant, l'excusa de la Copa Amèrica, nosaltres hem dissenyat tota una campanya per fer que el turisme nàutic agafi importància a casa nostra. Per què? Perquè a més és desestacionalitzador. Jo sempre explico que quan tu vas a Dinamarca o a Alemanya, sí, la gent fa activitats nàutiques tot l'any, i el seu clima, podria atrevir-me a dir, que és una mica més dur que el nostre.
I el nostre ha canviat bastant també,
Exacte, també, malauradament. Doncs això, l'aposta pel turisme nàutic i sobretot per la cultura nàutica dels catalans, i que els estrangers que ja en gaudeixin més.
La Costa Brava és un lloc fantàstic, per exemple, per practicar aquest turisme nàutic, tenint en compte, doncs, això, que queda tan poquet per la Setmana Santa. M'agradaria demanar-te, doncs, algunes recomanacions, alguns suggeriments d'escapades per aquests dies, per exemple, doncs, en aquest territori que tu coneixes també,
sí,
la zona de Palafrugell.
Ara em fas començar a parlar de casa, sí.
Va,
comencem. Em dius per la Costa Brava. Doncs sí, jo, una activitat que molts dels catalans no la sabem gaudir i que mig món en gaudeix, jo sempre diré l'immersió, el submarinisme. El submarinisme a la Costa Brava, a les Illes Meda. Però com que això és una cosa molt, molt reconeguda, si em permets, informo i faig pedagogia als catalans una novetat que hi ha a la Costa Brava i a l'Empordà.
Quina és?
Que és conèixer la casa natal de Salvador Dalí a Figueres.
En parlarem d'aquí uns dies, perquè he tingut el privilegi d'anar-hi i és una proposta fabulosa.
És el complement perfecte per al Museu Dalí. Ho han fet molt bé.
Una meravella.
I es recomana 100%.
És una meravella, sí. Quina experiència. M'ha agradat, Mira, aquí coincidim, perquè a més aquesta la conec, i a més que és una activitat per fer en família, també.
Sí, les propostes que faré intentaré, com que Setmana Santa és una setmana molt familiar, crec que és molt adequat fer propostes familiars.
Fantàstic. Doncs va, anem cap als Pirineus. El Gran Tour, que ara en parlàvem, de Catalunya, uneix el mapa Lleida amb petits pobles medievals, no? Quina ruta trobaríem en aquesta zona?
Va, que també t'aporto dues rutes molt xules, us porto dues rutes molt xules. La primera és, com que encara hi ha neu, us proposo una ruta de 4 dies de trekking a la Vall Nord. Impressionant. I encara hi ha neu, i allà n'hi ha molta de neu. I la podeu gaudir amb família. Simplement dir-vos que sobretot amb guia, perquè la primavera és molt perillosa i s'ha d'anar amb professionals. I la segona, una ruta temàtica com és la dels Cinquets Llacs, el Pallars. Llavors, aquestes dues rutes, apunteu-les, seguiu-les per internet, que són molt recomanables.
I acabarem a les Terres de l'Ebre i a Barcelona, no? Les Terres de l'Ebre són un indret fantàstic pels amants dels paisatges infinits, dels sabors purs, dels diferents itineraris que hi ha al sud de Catalunya. Algun que puguem destacar?
Sí. Us parlaré de les ciutats amb caràcter. La primera proposta que us faig és anar a un creuer en barco amb l'Ossirgador per l'Ebre. Tortosa és una ciutat amb caràcter i aquest és molt bonic i l'Ebre té un cabal molt correcte i aquesta època és molt xula. I si em deixés afegir, sí? Anar a veure la floració de la Ribera d'Ebre, la floració primaveral de la Ribera d'Ebre, una altra activitat familiar. I com que em demanaves Barcelona,
sí,
també...
Sí, acabem a Barcelona, va, acabem la capital Barcelona, catalana.
No anirem a la capital, anirem a la província de Barcelona. I us proposo també en familiar un joc de pistes al Bisbe Oliva i el manuscrit perdut per descobrir a Vic, una altra ciutat amb caràcter, per famílies de 6 a 12 anys, que a vegades aquestes activitats per nens de 10, 12, 14 anys sempre són difícils, doncs un joc de pistes a Vic. I per últim també un taller molt xulo que recomano, he anat a buscar cosetes molt concretes, eh? A Terrassa, descobreix el modernisme a través d'un taller de trencadís.
Aquestes són propostes que si veniu a Vitraval, doncs aquest cap de setmana les teniu aquí, us les poden explicar a l'estand de l'Agència Catalana de Turisme. Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més a la fira i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres pel suport.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu.
Vitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Vitravel del 15 al 17 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a vitravel.com.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem el Getafe Girona amb Miquel Agut i companyia i amb la Champions a l'horitzó. Abans, Osasuna Real Madrid. A més, el Cornellà Nàstic de la Primera Federació. A la Lliga ACB, Baxi Manresa Gran Canària i l'última jornada dels 6 nacions de rugbi. I per rematar-ho, tu ho diràs amb Gerard Ballera fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som u.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 t'està oferint Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló Vitravel de Fira Barcelona. RAC1 t'està oferint
Viatge bé, amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel de Fira Barcelona.
Una de les grans novetats del B-Travel d'aquest 2024 és que per primer cop Biscaia participa com a destinació diferenciada. Ho fa a través de la seva Diputació Foral i en un dels estands més originals de la fira. Un expositor que és una autèntica experiència 360 graus i que serveix per presentar la seva proposta turística Iron River. Per descobrir-la de primera mà tenim amb nosaltres la diputada foral de Turisme de Biscaia, Sònia Pérez Ezquerra. Sònia, bona tarda, bones tardes. Egunon.
Buena tarde.
Esta es la primera vez que participáis en B-Travel, ¿no? ¿Qué balance hacéis de este primer día y medio que lleváis en el salón?
Efectivamente, es la primera vez. Un balance muy positivo. Hemos hecho una gran apuesta por estar aquí en B-Travel, porque Cataluña es una de nuestras comunidades preferentes. La verdad es que sus visitantes son muy fieles a nuestro destino y además con un elevado de índice de recomendación de la visita muy alto. Y la Feria de Barcelona nos ofrecía esta oportunidad de acercarnos al mercado catalán y sobre todo haciéndolo con un producto de turismo industrial, un producto que aquí tiene un marco inmejorable, porque sabemos que además todo el norte de nuestro país valora especialmente este turismo emergente de turismo industrial.
O sea, a los catalanes nos gusta Euskadi y nos gusta Vizcaya, ¿no? Esto lo tenéis en datos, ¿eh? Que realmente somos de los que más os visitan.
Clarísimamente, sois la tercera comunidad autónoma que más nos visita después de Madrid y de Euskadi, porque tengo que decir que Euskadi hacemos muchísimo turismo interno, somos la segunda comunidad y después Cataluña. La verdad es que siempre ha sido un turismo muy interesante para nosotros. Creo que nos reconocemos mucho en nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra esencia. Creo que compartimos también bien esos valores y nos gustamos mutuamente.
¿Cómo es la oferta de turismo industrial de Vizcaya? A grandes rasgos.
La oferta de turismo industrial de Vizcaya es muy diversa, es muy completa, es una oferta de calidad, de mucha calidad. Cuidamos mucho la sostenibilidad, la accesibilidad. La verdad es que nos valoran positivamente, con un alto índice de recomendación y sobre todo, incluso la sociedad vasca tiene una percepción del turismo positiva y que redunda en beneficio de la comunidad local. Cuidamos mucho estos aspectos. Por desgracia, llegamos tarde al turismo, pero desde el principio hemos querido apostar por un turismo muy sostenible. Afortunadamente nos acompaña mucha diversidad de recursos, porque contamos con costa, contamos con un interior, una naturaleza extraordinaria y con parques naturales, tenemos una gastronomía reconocida internacionalmente, pero después tenemos también un patrimonio cultural muy amplio, con mucha identidad, muchas tradiciones, muchos enclaves, pueblos, contamos también con vías verdes, con turismo activo. Es decir, luego además nos acompaña la suerte de tener mucha oferta y muchos recursos.
Vamos con este stand que yo comentaba, ¿no? Que es uno de los que más me ha impactado realmente paseando por B-Travel. Tenéis una sala inmersiva, un cubo audiovisual 360 grados diseñado con tecnología de vanguardia. ¿Qué experiencia nos espera dentro de este espacio? ¿Qué nos muestra su interior?
Sí, bueno, pues hemos desarrollado un proyecto tecnológicamente sorprendente. Hemos hecho una apuesta por presentarlo de una forma muy novedosa, nunca visto, a través de una sala inmersiva que va a contar con elementos auditivos, visuales, olfativos, táctil. Es decir, es una experiencia multisensorial donde durante 15 minutos el visitante se va a sumergir literalmente en nuestro pasado, en nuestra historia industrial, en las 8 rutas que presentamos con este catálogo. Ajá. Desde Bilbao hasta el Valle de Carranza, va a poder, cada ruta le va a ofrecer una visión única, ¿no?, de la historia y de la evolución de Vizcaya. Y lo queremos hacer, lo hemos hecho pues de esta forma, basándonos en las nuevas tecnologías para que fuera pues muy sorprendente, atractiva y diferente.
Sí, sí, lo habéis conseguido, ¿eh? Porque realmente nos trasladamos a esta parte oriental de Vizcaya, que es donde nos lleva esta propuesta.
Así es, la verdad es que el turismo industrial es un turismo emergente que tiene esa capacidad de reconvertir antiguos recursos productivos en unos recursos de gran interés turístico, pero también histórico. Lo que tiene de muy positivo estos productos son varias cosas, que no solo es un recorrido turístico, sino que lo que transmitimos es la historia, es decir, de dónde venimos. venimos, nos transporta a la época dorada de la industrialización de Vizcaya y se entiende mejor lo que somos hoy en día, porque nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestra gastronomía la ha forjado esa época industrial, y los visitantes cada vez más quieren experiencias únicas, quieren autenticidad, quieren conocer la esencia de los territorios, y por eso nos parece que es un producto que encaja muy bien para transmitir nuestra historia, nuestra esencia, y también para dar a conocer comarcas que no son tan conocidas turísticamente.
Ahora vamos a ir a hacer algunas de estas rutas, vamos a intentar dar una pincelada de cada una de ellas, pero antes me gustaría saber por qué habéis bautizado esta iniciativa como Iron River.
Iron River es del hierro al titanio, lo que todas, cada una de estas 8 rutas tiene a la Ría del Nervión como eje central de todas ellas. Son rutas que recogen muchos recursos, desde antiguos astilleros, muelles de carga, minas, todo lo que se desarrollaba en definitiva en torno a la ría, y cómo se han reconvertido muchos de ellos incluso en museos que ahora se pueden visitar. Lo bueno de este catálogo es que tiene unos QRs que puedes descargar a su vez propuestas de las propias comarcas, también con planes, con consejos, de tal forma que ampliamos la oferta con otros atractivos como pueden ser pueblos, paseos, vías verdes, patrimonio cultural y también gastronomía, de tal forma que intentamos también dar una visión de Vizcaya, una propuesta más completa y diversa para que sea también más enriquecedora la visita.
Ya, pues vamos con las rutas ya, y vamos a empezar por Bilbao. Es una ciudad magnífica. Hace muchísimos años que fui por primera vez, he visto la evolución que habéis conseguido. Es una maravilla, ¿no? ¿Cómo era la ciudad antes y cómo es ahora? ¿Qué nos mostráis ahora mismo de la Villa de Bilbao, ¿no? ¿Qué es lo último?
Sí, bueno, Bilbao efectivamente se ha transformado, yo creo que es el ejemplo, el exponente, ¿no? De la transformación que ha tenido Vizcaya. Ahí es donde se ve de forma clara. Tenemos el Museo Guggenheim, que la verdad es que ha supuesto la entrada del turismo y es nuestra puerta de entrada, es nuestro mejor atractivo.
Nuestra insignia.
Nuestra insignia. Y la verdad es que Bilbao tiene mucho que ofrecer a nivel cultural, a nivel de eventos, como digo, a nivel de conocer bien nuestro pasado, porque mucho, al final, ¿no? Los minerales y todo lo que se extraía de las minas, pues bajaba por esa ría y terminaba en los muelles también de carga de Bilbao, y tiene muchos recursos en este sentido para visitar. Tenemos también un gran producto de shopping, de compras singulares, compras también nuestras, más auténticas, vamos a decir, y la verdad es que es una oferta atractiva, pero invitamos a que vayan más allá, que una vez que hayan disfrutado de Bilbao, que es nuestra puerta de entrada, conozcan nuestro territorio, conozcan Vizcaya, que efectivamente tiene mucho que ofrecer, y ahí es donde discurren el resto de las 7 rutas.
Sí, tenéis, por ejemplo, 2 rutas por el margen izquierdo del Boulevard de la Ría. ¿Cuáles son estas rutas?
Pues mira, tenemos la ruta de Baracaldo y Sestao, que es la ruta más dedicada a la ruta fabril, las fábricas, pero luego también tenemos la ruta de Portugalete, Santurchi y Ciérvana, con el gran puente colgante, con el Museo de la Industria de Vizcaya, bueno, con puertos muy emblemáticos y muy significativos, y donde cuidamos también la tradición marinera y nuestro pasado, porque son puertos y pueblos marineros. Pero también tenemos Guecho, es la margen derecha de la ría, con sus grandes villas. Bueno, pues al final los empresarios pues construían sus casas y sus villas, y tenemos un patrimonio también muy rico de visitar, con unos paseos además muy agradables en torno ya acercándonos también a la costa, ¿no? Porque ahí es donde empieza a abrirse ya la ría al mar y a la costa. Tenemos luego la zona de la margen izquierda, que es la zona del hierro y la montaña, que es donde podemos ver los museos de las minería abiertos, donde podemos entender claramente, ¿no?, dónde venía el mineral y cómo se extraía. Pero además, con este catálogo lo cerramos con 2 rutas también muy interesantes, que son las vías verdes. Tenemos vías verdes que son antiguas vías en las del ferrocarril, aprovechando el trazado antiguo del ferrocarril, que también son muy agradables, y las encartaciones, Balmaseda, sus pucheras, su tradición también gastronómica, con sus alubias, la encartada, que es el museo también de
Sonia,
la encartada.
¿Cómo funciona exactamente la propuesta? Para las personas que se animen a hacer estas rutas que son industriales, ¿las podrán hacer con un guía? ¿Cómo va?
Son unas rutas muy sencillas de hacer, tanto nosotras, todos los puntos que se pueden hacer con transporte público lo indicamos. Creo que nos parecía muy importante indicar la forma y las facilidades que hay también del transporte público para llegar. Las que solo se pueden llegar con vehículo también lo indicamos. Las vías verdes que son para caminar o se puede utilizar bicicleta también. Creo que eran una información complementaria que no es menor porque facilita mucho la visita. Todo el catálogo está acompañado con estos QRs que lo que hace es ampliar la información y la historia de cada recurso para que se pueda hacer de una manera también más profunda allí donde se quiera. Y como digo, es un catálogo muy, muy atractivo, muy pensado para conocer la historia, pero para también disfrutar del enclave, de los paisajes y las diferentes propuestas que ofrece la comarca, con lo cual es un catálogo también muy válido para las personas que quizás no quieren profundizar tanto los recursos industriales y quieren apreciar más el paisaje o el entorno. Es válido para ambos perfiles y por eso entendemos que es muy completa.
¿Y qué tiempo tendríamos que invertir en cada una de estas rutas?
Bueno, por suerte Vizcaya está todo muy cerca. De hecho, nuestra campaña de turismo es así.
Es tan cerca. Sí. Para un fin de semana, perfecto.
Perfectamente, de hecho 7 de cada 10 visitantes visitan ya Bilbao y una comarca. Nosotros realmente tenemos un transporte público que es muy valorado, tengo que decir, sobre todo por los visitantes y sobre todo el turismo internacional,
puntual,
que es quien más lo utiliza. Y la verdad es que, bueno, de hecho nosotros no vivimos tampoco en Bilbao, nos movemos y vivimos fuera del entorno de la gran metropolita de Bilbao y todas las distancias son muy cortas, estamos hablando de 15 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos.
No tenéis queja, ¿eh?
Vamos, en 2-3 días, en una semana ves todo Vizcaya en profundidad, no digo más.
Pues mira, es una buena propuesta esta también para las vacaciones de verano.
Desde
para
luego,
los
y de
no,
Semana Santa
que
mismamente.
Exactamente. Sí. Vamos al Boulevard de la Ría por la margen derecha, ¿no? Aquí está el puente de Vizcaya, lo conozco, no sé si ha cambiado también en los últimos años, ha evolucionado de alguna manera.
Bueno, el puente colgante de Vizcaya es un ejemplo, ¿no?, de ser un medio de transporte y cómo se ha convertido actualmente en un recurso turístico, que es uno de los recursos que más visitas tenemos después de Bilbao. Yo diría que es el segundo recurso más visitado. La verdad es que las vistas son impresionantes. Desde ahí tenemos muy cerca, a escasos metros, el Museo Rialia, el Museo de la Industria, también, que cuenta nuestro pasado, muy interesante de ver porque es un museo totalmente renovado y actualizado con todos los sistemas de accesibilidad, también para las personas con diversidad funcional. Y desde sus vistas de lo alto del puente puedes ver las dos márgenes, puedes ver toda la ría, la verdad es que merece mucho la pena verlo y está a nada, 10 minutos de Bilbao, o sea que
sí,
no digo
sí,
más.
Muy cerca. A los pies de Barbadún es otro recorrido que pasa por el Museo de las Boinas, entre otros lugares, y además tenéis el Valle de Carranza, que es otra experiencia que nos recomendáis en este periplo por el patrimonio industrial bilbaíno.
Efectivamente, como decía, las 8 rutas abarcan desde la misma villa de Bilbao hasta el Valle de Carranza. Tenemos las cuevas de Pozalagua, que son unas cuevas reconocidas mundialmente. La verdad es que cada vez tenemos más visitas a lo largo de todo el año. Y lo bueno de todos estos recursos es que son recursos para ver toda la época del año, ¿no? Conseguimos desestacionalizar mucho el turismo gracias a estas propuestas y sobre todo que vengan a vernos durante todo el año, no solo en verano, ¿no?
Sonia Pérez Ezquerra, diputada foral de Turismo de Vizcaya, un placer haberos tenido hoy en Viatge B, en RAC1. Celebramos que hayáis escogido Vitravel Cataluña para mostrar esta experiencia 360 grados, que no se la pierda nadie, que todos los oyentes que vengan al salón la vivan, porque realmente vale muchísimo la pena, y después pues toca escaparse a Vizcaya para vivirla en directo, ¿no?
Así es la mejor recomendación, así que nada, muchas gracias, un placer de estar aquí y atendidos y acogidos inmejorablemente. Gracias, de verdad.
Sonia, nos encontramos en Bilbao, en Vizcaya, ¿eh?
Perfecto, la
Adiós.
Siguiente cita.
Egunon.
Hecho.
RAC1 t'està oferint Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel de Fira Barcelona.
I abans d'acabar aquest especial des de Vitrava, saludem la nostra col·laboradora, la periodista Maria Jesús Tomé, l'editora del portal tusdestinos.net, a qui ja coneixeu perfectament tots. Xus, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Esther.
Cada any tenim aquí, amb nosaltres al Saló, perquè tu, no sé si portes els mateixos anys que Fitur.
Vitravel, jo crec que porto els mateixos anys que Fitur. Jo crec que més, perquè a Vitravel, quan era al Saló del Turisme, jo venia ja de més joveneta per informar-me dels viatges.
Quan eres estudiant, directament.
Quan era estudiant, sí, per informar-te de les tendències viatgeres o per saber doncs a quina destinació viatjaria, o sigui que...
A mi em passava igual,
Que és un Saló que conec des de fa molts anys.
El tema del turisme ja ens atreia i per tant ja hi veníem. Escolta'm, dijous vas participar a les activitats prèvies del Saló, ahir divendres es venia a la inauguració, avui dissabte ja has tornat per recórrer doncs els diferents espais del Vitravel. Quin ambient has observat, no? Quin ambient es respira? Hi ha ganes de viatjar? Què has vist?
Jo crec que cada dia ha estat millor, perquè mira, ara mateix jo veig moltíssima animació. La gent té moltes ganes de viatjar. La Setmana Santa, Esther, comença ja la setmana vinent.
No queda res.
O sigui que jo crec que és molt recomanable que la gent es passi aquesta tarda pel Saló i demà també, perquè a més enguany hi ha un 21% més d'expositors i això s'està notant, jo ho estic notant. De fet, el dijous que vaig estar a les jornades professionals de turisme industrial, jo ja vaig veure doncs, un moviment. A més, és un tipus de turisme que a mi m'agrada molt, perquè és, per exemple, relacionar el que és la indústria, com es reaprofiten antics espais per fer productes turístics meravellosos.
Ara en parlàvem amb Biscaia, que a més és una zona que tu coneixes, perquè hi has estat.
Sí, jo conec molt bé la província de Biscaia, vaig fer un recorregut per la comarca d'Encarterri, vaig fer una visita per Bilbao, Portugalete i després Plència. Ah, i és una destinació perfecta. Mira, la gent que no tingui una destinació per Setmana Santa, jo la recomano.
És una opció, és una opció.
És una opció, perquè a més en cotxe són 5 hores des de Catalunya, o sigui que ho tenim a tocar relativament.
Per la gent d'última hora, que sempre en tenim.
Per la gent d'última hora jo ara donaré diverses opcions que crec que poden ser força interessants.
Mm-hmm. Algun estand que t'hagi cridat l'atenció, a banda d'aquest que comentàvem ara de Biscaia?
A mi m'ha sorprès molt, potser no per aquesta Setmana Santa, però per l'estiu, la presència de Tanzània. Tanzània, que és coneguda per la fauna que conté, que és una de les més importants d'Àfrica, que hi ha parcs nacionals com el del Serengeti, que és impressionant, o, per exemple, per veure la gran migració de nyus, que és anual també, i el cràter del Ngorongoro i el Kilimanjaro, que és la muntanya més alta d'Àfrica, el sostre d'Àfrica. Tanzània és una destinació que crec que està apostant pel viatger català, perquè sabem que el viatger català és el que més viatja de l'estat.
Sí, sí. Això... Som els més viatgers.
Som els més viatgers que viatgem a l'estranger i també viatgem dins de l'estat. Això qualsevol comunitat autònoma t'ho pot afirmar.
I a més,
no?
Viatgers de grans viatges,
de
com
grans
aquest.
Viatges, i a més és un viatge que interessa molt perquè es deixa calés quan viatja, és a dir, que li agrada molt gaudir, li agrada molt gaudir de totes les activitats, de la gastronomia, dels museus. La veritat és que és un viatge interessant i que interessa, i es nota.
A banda de Tanzània, algun altre expositor que realment t'hagi cridat l'atenció?
Mira, jo crec que Portugal també està fent una gran aposta per Catalunya, perquè no només està com a país, sinó que també hi ha un gran nombre de regions que tenen estand propi. Lisboa té estand propi, l'Algarve, que a més està reunint alguns dels municipis més desitjats del sud de Portugal, com són Albufeira, Faro, Lagoa, Ollau, Portimão, entre molts altres. A més que venen a Vitravel amb tres eixos de promoció.
Quins?
Que és la gastronomia, els vins i el cicloturisme. De fet, demà a la una, ho dic per la gent que encara no té decidit venir al Vitravel.
Demà diumenge
a la una fan una degustació de gastronomia i vins per mostrar els productes típics de l'Algarve. O sigui, que està oberta als visitants. O sigui, que si algú vol tastar les delicatessen de l'Algarve, doncs tenen una bona oportunitat.
Fas bé de dir-ho, perquè també és una manera d'incentivar la gent a que vingui,
Clar,
els tastos.
No, clar, home, és que, a més, ells venen també per una gran proposta cicloturística, i la veritat és que jo, que conec l'Algarve, que hem parlat de l'Algarve en algun programa amb tu, recomano aquesta destinació, i a més tenen bones connexions aèries des de Barcelona. I també doncs, he vist d'altres coses, com per exemple, estic molt contenta que tornin a haver-hi una gran representació de creuers.
Sí, a més... això ens ho deia el senyor Serrat, que és una de les novetats del Saló Bitraval d'enguany.
De fet, m'ha fet molta il·lusió veure els de Hurtigruten, que és un dels creuers que jo recordo amb molt de carinyo, perquè és un vaixell express noruec que viatja per la costa. No és el més luxós, però sí que és un viatge en majúscula, perquè és, tenen una gastronomia pròpia de Noruega, el 80% dels plats que posen és d'allà. A més, tenen no t'has d'esperar fora per veure aurores boreals, sinó l'alarma sona i et crida per veure.
T'avisa.
Ah, no, perquè allà fa fred, o sigui... Però és un vaixell que porta més de 130 anys navegant de port a port i que connecta el sud de Noruega amb el nord, ja bàsicament amb la frontera amb Rússia, que és Kirkenes. El recorregut és des de Bergen a Kirkenes i la costa de Noruega, el litoral de Noruega, que és un dels més bonics del món.
Una meravella. Ens deies que porta molts anys navegant, no?
Des de l'any 1893, que va ser el primer vaixell de vapor de Hurtigruten, que va començar a fer el primer trajecte, que era llavors des de Trondheim a Hammersfest.
La veritat és que els creuers tenen, d'una banda, els seus detractors, d'altra, els seus defensors. En quin punt estàs? Fins i tot per fent família, com ho veus?
Jo sóc una pro dels creuers. M'encanten els creuers i per anar en família, sobretot. Jo crec que és una experiència que s'ha de viure. Hi ha companyies que potser doncs, estan més adreçades en aquest públic, però el nen el tens tancat,
controlat,
en un recinte, a més que tenen també espais per ells. Jo, per exemple, me recordo d'haver fet algun creuer que el nen no volia anar amb mi, o sigui, que està tota l'estona, i a més que els tenen molt ben identificats, no? Diguem, els més petits, els que estan allà, i després els adolescents. I el pots tenir controlat perfectament, saps que no sortirà, i hi ha persones també encarregades d'ells, sobretot quan són molt petits. Jo recomano a una família que faci un creuer en família.
Per tant, provar l'experiència, provar veure si realment t'atrau o no.
Mira, per exemple, també estan aquí els de Transmet, que ara, per exemple,
tenen,
és una Transmet, era antiga Transmediterrània, grup Grimaldi, que feien, doncs, fan, connecten Barcelona amb les Balears, per exemple, i també Barcelona amb Sardenya, que crec que és una bona oportunitat, doncs, per visitar Bitravel, per tenir descomptes, per tenir idees i per tenir tot tipus de propostes.
Per tenir-ho en compte, sí. Va, propostes aquí a l'estat espanyol, no? Quins serien els estants que més t'han agradat?
A mi, sens dubte, el de la Rioja. El de la Rioja és espectacular.
Per què?
A més,
per què?
Perquè té unes pintures, a més, pintades de color de vi, saps? Perquè és un estant maquíssim, a més que tenen una proposta a La Rioja també, que és una comunitat autònoma que està 5 hores de Catalunya amb cotxe, que
una altra opció per Setmana
una
Santa.
Una altra opció per Setmana Santa. Jo dic que, òbviament, tenim a Catalunya les opcions per anar-hi, però si volem sortir i anar cap a l'estat, doncs tenim l'Aragó, Navarra i la Comunitat Valenciana, que són les que tenim més a prop, que jo les recomano per fer un viatge més llarg de Setmana Santa. Jo l'any passat, no sé si ho recordes, vaig anar a Múrcia.
Ho recordo, sí, perfectament.
I després, a la tornada, vaig estar dos nits perquè hi havia Europesa del Mar, perquè hi havia un festival del Tadeo Jones. O sigui que són escapades que ara que tenim una miqueta més de dies, doncs que les podem fer.
I que es poden improvisar.
Que es poden improvisar. Això tu mateixa ho has dit, perquè dic, home, on t'hi vaig? Amb el cotxe, va, vaig a fer una reserva. L'última hora, ara mateix no sé com estan les reserves, O sigui, però jo crec que és una escapada que la podem fer i que la veritat és que... Jo crec que és molt bona opció per Pasqua.
Has agafat informació d'algun punt en concret?
Sí, de Benalmadena, de la Costa del Sol, perquè és un lloc que tinc moltes ganes d'anar-hi i llavors no ho conec. La veritat és que he estat allà amb la gent del seu estand i la veritat és que bé, té molt bona pinta. I després, de la província de Lleó, que han vingut enguany a Bitravel per presentar també la seva proposta de turisme industrial, que hem parlat a l'inici.
També, sí?
Sí, perquè ells també, doncs, com era una antiga zona de mines, Lleó, no? Sobretot la part de Rianyo, de Cistierna, i tenen també molta cosa a veure amb el ferrocarril. Doncs tenen dos museus del ferrocarril molt interessants, el de Cistierna i el de Brañuelas, que el dijous es van presentar al vi industrial.
Fantàstic.
També, per exemple, van estar al vi industrial el divendres, Santa Perpètua de la Moguda, i al nou Museu del Treball i de la Indústria Viva, o, per exemple, dijous, que em va semblar una proposta interessantíssima, a les mines d'Almadén, Almadén que estan a Ciudad Real, i que anys enrere eren el jaciment de mercuri més important del món.
Fixa't.
Més important del món. Avui hem fet un parc miner, no perquè la gent hi vagi, també és una proposta per anar en família, i la veritat és que recomano, no? També és molt interessant per conèixer.
Doncs Déu-n'hi-do, he vist que has fet feina, eh? Has fet feina...
He fet molta feina, jo aprofito el temps quan vinc aquí.
Clar que sí, com ha de ser. Has agafat informació, suposo també que per fer noves seccions al Viatge Bé.
Correcte, correcte. Mm-hmm. De fet, jo ara doncs me'n vaig a Setmana Santa, me'n vaig a la província de Saragossa.
Molt bé.
Que serà una nova destinació de la qual parlaré al Viatge Bé properament.
Doncs Xus Tomé, editora del portal tusdestinos.net, moltíssimes gràcies novament per aquesta crònica que ens has fet. Ens retrobem en uns dies a l'estudi per marxar de viatjar en família i records a tota la família Tomé Coma.
Molt bé, moltes gràcies, Esther.
Ens retrobem a l'estudi, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Fins aquí aquest Viatge Bé especial que hem fet des del Saló del Turisme Bitraval de Fira de Barcelona. Animeu-vos a venir, si no ho heu fet ja, per tancar les vostres vacances, el vostre proper viatge, i segur que la visita servirà per inspirar-vos. Gràcies a tots els oients que ens heu vingut a veure, a l'organització de l'esdeveniment per convidar-nos i acollir-nos-hi. Gaudiu del que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte 23 de març a les 3:03 de la tarda, en què us portarem de ruta pel Baix Camp. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
RAC1 t'ha ofert Viatge Bé amb Esther Muñoz des del Saló Bitravel de Fira Barcelona.